Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, elevo a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. La Fiscalia rebutja investigar l'expresident Carles Puigdemont i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, per terrorisme a la causa de Tsunami Democràtic. En el recurs que ha presentat contra la resolució de l'Audiència Nacional, el Ministeri Fiscal no veu acreditat que Tsunami fos un grup criminal organitzat ni tampoc el seu caràcter terrorista. Per això insta a enviar aquest cas al jutjat de Barcelona. De Rovira n'apunta que les actuacions que se li atribueixen manquen de tota entitat delictiva més enllà de la seva simpatia o també suport per aquesta plataforma. I pel que fa a Carles Puigdemont, remarca que no se li atribueixen fets concrets i els indicis que es presenten són insuficients per investigar-lo. Per cert, sobre les negociacions, Coalició Canària ha anunciat el sí a Pedro Sánchez fa només uns minuts. El candidat socialista, per tant, compta amb 179 vots gràcies als suports de Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu i BNG. De fet, l'única diputada canària, Cristina Valido, s'havia obert a negociar una abstenció. Aquest matí, Pedro Sánchez també ha segellat l'acord amb el president del PNB, Andoni Ortúzar. I a aquesta hora està previst que comenci a la Ciutat de la Justícia la concentració de sindicats de Policia Nacional i Guàrdia Civil contra la llei d'amnistia. En un comunicat fet públic, les dues entitats denuncien que se senten utilitzats com a moneda de canvi en aquestes negociacions per investir Pedro Sánchez. I més qüestions encara en política, en aquest cas municipal. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que invertirà 435 milions d'euros en un nou pla de manteniment per posar al dia els carrers de la ciutat i el mobiliari urbà. Els districtes seran els encarregats de decidir en què es dediquen més d'una tercera part d'aquests diners. Laia Bonet, responsable d'Urbanisme i Serveis Urbans del Govern de la capital catalana, ha carregat contra els seus antics socis de govern. Ha criticat així la política d'Ada Colau, dels quals el Partit Socialista també en van formar part.
De fet, en els últims 8 anys, per posar un tall, diguem-ho així, crec que tots hem vist transformar molt la ciutat, hem invertit molt, però hem renovat poc, hem mantingut poc.
La responsable d'Urbanisme assegura que triplicaran el pressupost de manteniment de l'anterior mandat i que els districtes podran decidir directament el destí de 180 milions d'euros. I encara l'Ajuntament de Barcelona, atenció, perquè Esquerra Republicana ha confirmat que Ernest Maragall no acabarà el mandat al capdavant del grup municipal. Així ho ha dit la portaveu dels republicans, Elisenda Alemany.
Com es fa aquest relleu al grup municipal? Aquí no estem parlant tampoc de què passarà d'aquí 4 anys. Però és evident, i ell comparteix aquesta decisió, perquè vaja, és una cosa natural i que cau pel seu propi pes, que ell mateix ha dit que no estarà al llarg d'aquests 4 anys i que, per tant, no seguirà, i les regnes del grup municipal doncs, les agafarà la següent persona que estava a la llista, que en aquest cas soc jo.
Alavany reconeix que ella liderarà, com ha dit, el grup municipal, però que això no vol dir que acabi sent la candidata de la llista d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals. La portaveu dels Republicans ha insistit que el partit no regalarà els seus vots per aprovar els pressupostos del govern de Jaume Collboni. I una darrera informació abans dels esports, mirada posada avui també al Pròxim Orient, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat en una entrevista a la televisió nord-americana Fox News que el seu país no pretén conquistar, ocupar o governar Gaza. Segons el líder hebreu, sí que caldrà, però, instaurar un govern civil i una força creïble per entrar a la franja, si és necessari, diu, per evitar el ressorgiment de Hamas o un grup similar. Netanyahu també ha assegurat que Israel descarta un alto el foc si no s'alliberen hostatges. Les 12 i 6, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ja coneixem la llista de convocats de Luis de la Fuente. Aleix García del Girona entra a la llista dels 23, que també inclou el blaugrana Íñigo Martínez. Les altres novetats són Remiro, de la Reial Societat a la porteria, Grimaldo, ex del Barça, com a lateral, i Rodrigo Riquelme, ex del Girona, al mig del camp. La resta sense canvis, Gavi, Ferran Torres i Lamine Yamal seran de nou amb l'absoluta, que juga contra Xipre i Geòrgia, dos partits testimonials, ja que Espanya està matemàticament classificada per la cita europea. No entren a la convocatòria ni Isco ni el blaugrana Valde. L'exseleccionador espanyol Vicente del Bosque ha defensat a Luis de la Fuente, ho ha fet a la cadena SER.
Yo creo que lo más importante es que Luis ha hecho un equipo y eso es fundamental. Total. Un equipo de 20 y tantos o 40, pero que luego tiene un equipo, que eso es básico.
I encara en clau Barça, el club ha anunciat un partit d'homenatge a Johan Cruyff el proper 26 de novembre. L'agrupació de veterans disputarà un amistós contra un equip format per jugadors de l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, a l'estadi Johan Cruyff. Enguany es compleixen 50 anys del fitxatge de l'holandès pel Barça.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà a la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre, a Radio Estel.
Altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i per a farmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la cura del medi ambient. Som una de les empreses més sostenibles del món. Evitem, cada any, la circulació de 330 milions de vehicles privats. I tenim trens elèctrics amb el segell, emissions zero i neutres en carboni.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Doncs vinga, va, que ja tenim el nostre crític televisiu de referència, en David Vidal. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Com estem? Setmana moguda, no?, d'actualitat. Uf! Hem tingut per aquí.
Mira.
Sí, no? Uau, déu-n'hi-do, però a mi ja m'ha anat bé, perquè la tele realment s'ha mogut aquests dies, que portàvem temps amb una tele avorrida d'aquestes que arribes a casa i dius no sé què mirar avui, i realment no hi trobava res.
Sí, eh?
Però aquests dies, bueno, ja en parlarem al final, que ja l'actualitat s'ha mogut aquests dies.
Comencem, però, pel semàfor?
Sí, comencem com sempre amb el nostre semàfor, comencem pel pitjor, per allò que menys ens ha agradat, amb el Mar Vell, i teníem dues increïbles. Jo crec que no n'he parlat mai aquí, crec que el Marc sí que n'ha fet referència algun dia. És la segona temporada d'aquest programa que feia aquesta setmana al mínim amb un 6,8% a Televisió Espanyola.
Sí.
És una molt mala dada i, a més, és un molt mal programa, vull dir que ja els ja està bé. És un programa en el que reuneixen antigues glòries de la música, com Paloma San Basilio, Maria del Monte, Coti, i els ajunten a cantar amb nous talents, tipus ningú, perquè segurament...
Tipus ningú, eh?
Tipus ningú, el que més coneixereu serà de Fred García, que sí que el coneixem tots, però, clar, el Fred García ha anat de en la seva carrera, li està costant de trobar projectes, però clar, després bàsicament el que trobem és gent sortida d'OT que no ha triomfat, i el Famous va guanyar OT.
És veritat.
Famous i ningú se'n recorda
ja
d'ell. Llavors, per exemple, l'ajunten...
Què? Un bozarrón.
Sí, Famous cantava superbé, però sí? És el que passa amb OT moltes vegades, que tens grans intèrprets, però pocs artistes, no? Gent amb una personalitat que després pugui encaixar en el mercat musical. I aquí és una mica el que ens trobem. És tot tan antic, o sigui, ja es nota que aquella gent no tenen res més a fer que anar allà a cantar. I més enllà dels talents vocals, que et poden agradar més alguns que alguns altres, però, per exemple, tens Maria del Monte, que més o menys encara et canta bé, l'ajunten amb el Famous, però sobretot hi ha unes bases musicals d'aquestes d'organillo, d'aquests que et regalaven de petit.
De midi, eh?
Exacte. Unes bases d'aquestes musicals que ho fa realment infumable. És un programa d'aquests que no recomano ningú i que segurament ja no tindrà més temporades perquè les audiències són un desastre.
Això de Dos Increïbles on ho trobem? A quin canal ho trobem?
A Televisió Espanyola.
Mira que s'estava intentant renovar, Televisió Espanyola.
Sí, però ells, aquí la gran renovació que ells creuen que fan és això d'apostar per nous talents, però són nous talents que no tenen cap mena de futur, perquè ja ho han intentat. No és gent que diguis, mira, està traient el cap en el món de la música. No, és gent que ja va sortir d'OT, que van tenir molta gent al darrere perquè els veia molta gent, i escolta, ni si així van funcionar, doncs potser ja no són talents i que es dediquin a una altra cosa.
Vas dur avui, eh?
No, però és veritat, que no ens venguin la moto. Jo a la tele hi ha una cosa que no suporto, és que et venguin la moto malament. O sigui, que et venguin la moto, vale. Però quan es nota, això no ho puc tolerar.
Clar. Anem al groc, va.
Anem al groc, que és una sèrie que ja s'havia estrenat a plataforma, però Telecinco la comparada de l'adquirit, que és Bosé. La sèrie, bueno, amb el nom ja sabeu una mica d'aquí va aquesta biografia. I és una sèrie que l'han adaptat per Telecinco.
Va de vacunes de Covid.
Exacte, no serà. Bueno, també seria un tema que podrien tractar amb Bosé, però vull dir que al final és una sèrie que tenia una duració a la plataforma i l'han adaptat a duració de plataforma i de televisió en obert. Es va estrenar amb un correcte 13%, que tal com està Telecinco, doncs és una audiència que
no està
malament. Jo li vaig donar una oportunitat a la sèrie i, bueno, doncs és això, és un culebrot de l'standing. O sigui, els culebrots aquests de mitja tarda amb uns actors una mica mediocres, passat a la franja de prime time. Sí, els actors són dolents. Tu, que ets un aficionat al teatre, segurament patiries.
Val.
El curiós del cas, que jo no ho sabia, que llegint els crèdits em vaig adonar, és que el guió és del Boris Izaguirre. I, o sigui, hi ha tres guionistes, i un d'ells és el Boris Izaguirre, que em va sobtar veure el seu nom allà i dir, què fa aquest home aquí? Flipa. Doncs mira, el tenen com a guionista. No sé, la veritat és que la vida del Bosé és interessant, perquè li ha passat de tot, i ell té un ego d'aquests tan desbordant que li agrada que es parli d'ell, no? Llavors, mostra les seves debilitats de la sèrie, i
tot,
això... Sí. Això sempre és d'agrair, que un artista, quan fa la seva biografia, en aquest cas en forma de sèrie, mostri tant les coses bones com les dolentes, i en aquesta cara veiem la cara també menys amable de Miguel Bosé.
Entarem més al personatge gràcies a aquesta sèrie?
Sí, jo crec que sí, però el que passa és que el personatge Bosé l'entarem ja bastant, perquè l'hem vist tant i porta tants anys a la tele. Sí, o sigui, és un... No, anava a dir un pertorbat, no puc dir això perquè no tinc les possibilitats com per fer-ho. Però és un personatge que sabem d'on ve, sabem de la seva família, el que s'explica, més o menys ja s'ha explicat moltes vegades, i podem entendre la seva personalitat en funció de l'entorn en el que va créixer.
Val. Verd.
Home, Verd. És que jo no ho dic, ho diuen les dades, la travessa. S'ha estrenat com el programa més vist de 3CAT, O sigui, tu vas a 3CAT cada dia i quin és el programa més vist?
No, no, si és així, és així.
Clar, jo no vinc a parlar del contingut del programa perquè quedaria molt malament que jo em parlés bé. Mm-hmm. Però, escolta'm, es van estrenar els 3 primers capítols, avui s'estrenen 3 més, mm-hmm. i, escolta'm, som el programa més vist, ni l'Ostrer, ni el Foraster, ni el nou programa del Buenafuente. Laura Escan és en el primer lloc. Escolta,
està molt bé, això.
Està molt bé. O sigui, i a més, aquesta setmana es tornaven a publicar el cost dels programes,
sí.
i veiem com el programa del Buenafuente, que al final és un programa de plató,
sí.
costa més d'un milió d'euros, uh-huh. en canvi la travessa ens quedem en 780.000.
Yep.
Vull dir...
Està molt bé que se sàpiga, això.
Escolta, està molt bé, i aquí, sí. jo crec que aquí el que... Jo no sé el que cobra la Laura, però jo crec que la diferència de sous, perquè al final la travessa és un format a l'aire lliure, que té un disseny de producció molt més car que segurament el del sí. Buenafuente, però aquí s'emporta els diners segurament és Buenafuente.
Sí, home, sí.
Perquè aquesta diferència de cost d'entre un programa i l'altre, uh-huh. ja et dic jo que és en el sou dels presentadors.
Veurem això de Buenafuente si acaba funcionant.
Sí, jo crec que és un programa que funcionaria molt més en obert que en plataforma, perquè és un personatge que al final enganxa una audiència més tradicional de TV3, i en canvi la Laura s'ha pogut enganxar això, a nous espectadors, que era una mica la idea de la plataforma, captar gent que no està habituada o que ha abandonat TV3, que hi torni.
Va, això és el semàfor que ens portaves avui, David, però parlem d'actualitat televisiva, que em deies, sí. Iateca.
Sí, parlem d'actualitat televisiva i ajuntant-ho amb el semàfor, perquè l'altre dia em vaig quedar una mica, no t'ho vaig donar bé la dada, perquè no la tenia, del nou programa de l'Albert Tom, sí. que el podríem haver posat també en el vermell, perquè
sí,
és el que passa moltes vegades a TV3, que les estrenes funcionen molt bé, la gent els dona una oportunitat, però ahir se va emetre una altra vegada una altra història i feia un 9%, una coseta així. Vull dir que ha baixat el programa i, bueno, no... És un programa que ja el vam comentar, que jo crec que és massa històric com perquè pugui funcionar en el prime time de TV3.
Bueno.
Però anem a l'actualitat, a una cosa totalment
diferent. Perdona, David, tot i que a TV3 s'han fet formats històrics que han funcionat.
Sí, perquè han sabut introduir bé l'element de
Fernández,
sí.
Coses així s'han
sí,
fet.
Sí, no, al final tot té un component divulgatiu moltes vegades, que si el saps jugar bé, a l'entreteniment et pot funcionar. No vull dir que es descarti la història ni molt menys, que a mi és una cosa que m'agrada. Mm-hmm. Però crec que en aquest cas la història explicada a través d'objectes és molt complicat de fer.
Clar. Sí, sí, és així. Anem a l'actualitat televisiva.
Sí, perdó. Anem a l'actualitat televisiva i anem a la gran estrena, el més esperat a Twitter aquests dies, i ja fa setmanes que la gent està com boja compartint els tràilers, els pòsters, tot el que se n'ha fet. Hem vist també el director del programa que s'ha fet el tour de ràdios catalanes aquesta setmana.
Sí.
I tenim l'estrena del Salve si quien pueda, que és això.
Ai, Déu meu.
Aquest spin-off de Sálvame, que torna amb aquesta aventura americana i arriba avui a les 8 del vespre a Netflix, que tots aquells que veien el Sálvame Deluxe a les nits dels divendres ara tenen doncs, aquest sucedani del Salve si quien pueda. Recordem que són els 8 col·laboradors de Sálvame, que tenim a la Maria Patiño, a la Belén Esteban, a la Lidia Lozano, fent les Amèriques buscant feina per als Estats Units. Us
he
portat una mica...
Molt divertit, això, eh?
Pot
molt.
Ser molt surrealista.
Sí.
Jo crec que ens ha pogut captar l'essència aquesta de Paquita Salas, aquest humor una mica més costumista, i això ens agrada. Bueno.
Jo sempre he tingut una mica la idea, de seguir, escoltem tall, el tràiler i tot plegat, però sempre he tingut una mica la idea, i no sé mai si he equivocat o no, tu que domines tot aquest món, jo crec que Sálvame va començar d'una manera i va acabar d'una altra. És a dir, jo crec que Sálvame va començar amb Jorge Javier Vázquez enfotent-se una mica d'aquell circ, inclús d'ell mateix, i va acabar tot massa seriot.
Massa seriot.
Donant-li massa importància al que passava allà.
Hòstia, jo, Joan,
no?
crec que és tot el contrari.
Sí? Tu vas veure al revés?
Va començar amb que ells eren personatges que vivien la seva vida i les seves emocions, i sortia la Belén Esteban parlant del Jesulín i del no sé què, i tot això que eren ells més personatges parlant de la seva vida privada, va acabar derivant cap a un programa d'humor. Un programa de memes, de costumisme, de veure'ls cuinant, de veure'ls...
De berenant allà enmig, eh?
Sí, la gràcia del programa ja no era tant que ells expliquessin la seva vida privada com veure'ls fent qualsevol cosa.
També és veritat.
No sé, tinc més aquesta sensació. I és una mica el que han recollit aquí, perquè aquí no els veurem parlant de quan tu te casaste con él.
Panificó.
Aquí els veurem, pues, això, fent el tonto.
Sí, sí. Va, escoltem-ho.
Sí.
Bienvenidos a América.
Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami.
Eso, tener huevos
de los huevos, tener los cojones de decirlo.
¡Ay, qué ha pasado!
Creo que nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado. Ah,
pues haberlo hecho, Terelu, haberlo hecho, que siempre das las elecciones a todo el mundo y no te has levantado. No lo has hecho.
Mañana me voy a España, ¿eh? Yo me pago la vuelta, pero yo me voy a España. ¡Hombre!
Speak in English. Foto, one, two, three, four. Allí.
Cariño, ahora te doy una botella de gazpacho, tranquila.
¿Qué quieres la receta?
No, la receta no te la voy a dar. ¿Qué coño te voy a dar la receta?
Pero es que a ti te ha contado una historia un asesino. Un asesino nunca mata a la víctima. Es un asesino. A mí me ha matado en vida. Esta casa està maldita, jo us lo dije. És la casa maldita de Norbert Rowe.
Sí, una cosa, jo vull veure això. Clar, és que jo, a més, jo... aquesta musiqueta de fons, no sé, està molt ben triat.
Jo crec que hi ha molta gent que l'univers Sálvame, al final li era una miqueta igual, sí. Però això, ostres, arribar un cap de setmana a la nit avui, que estem tots bastant cansats, i posar-te això, desconnectes de tot.
Sí,
estem
tan
saturats d'actualitat que veure una cosa així desconnectes una mica de tot.
Ai, que està molt bé, està molt bé. Parlar, jo crec que et donarà molt de parlar
això.
Sí,
jo crec que tindrem memes durant uns quants dies, segur que sí.
Va, més actualitat.
Sí, veus, ara parlàvem d'una cosa divertida i ara tornem a una persona que segueix anclada, però també és un personatge de podria ser...
Podria formar part, eh?
Sí. Sí, Pilar Rahola s'ha acabat menjant el seu propi personatge i aquesta setmana tornava a TV3 en el programa del col·lapse de l'Ostrell.
Compte.
Després de molt temps d'estar, no sé si vetada o d'alguna forma no convidada...
Ella diu que sí.
Ella diu que sí.
Evidentment.
Ella diu que sí, bueno, i lo fort del cas és que la van convidar amb la Pilar Eire aquesta setmana.
Sí.
Van parlar de la monarquia.
Es porten molt bé, Pilar
sí,
Eire
sí,
i Pilar
Sí, sempre
Rahola.
Han tingut allà, són molt diferents, però iguals en molts sentits. La van portar i la Rahola va aprofitar per fer un speech, que això sempre ens agrada, que es facin speech en contra de les cadenes, des de les pròpies cadenes,
està
no?
Molt bé, això.
Que convides algú per rajar des de casa teva.
Correcte.
Però a mi el que m'agrada més és el final del tall, quan la... Ja, bueno, escolteu el tall i escolteu el que li diu la Pilar Eire al final del tall a la Pilar Rahola.
Va, som-hi.
Aquest país té una ferida molt grossa des del 2017. Molt grossa. I el rei va tenir un paper enorme en aquesta ferida. I no ha demanat mai perdó, ans al contrari. I ara tenim tot un blanquejament de la monarquia a través de la nena aquesta i de tota la tonteria que li foten. I jo crec que és moment... no, aquí on sigui, i gràcies per tenir aquesta oportunitat, en què ens plantem una mica en la dignitat. L'altre dia ho deia la Carme Forcadell i m'hi apunto. És a dir, ja està bé de tanta tonteria. O no tenim memòria. La memòria de la resistència i la memòria del patiment que hem tingut se'ns han anat en dos dies. I estem parlant de la Televisió Nacional de Catalunya. Que no és veritat que en altres èpoques no haguéssim tingut aquesta dosi i sobredosi de monarquia, que a més ens l'estan blanquejant.
Per tant, mira, en estos momentos estás contribuyendo, perdona, estás contribuyendo a esta sobredosi porque estás hablando de la monarquía.
Bueno, pero
o sea, que claro, encuentro muy contradictoria tu postura, Pilar.
Patapam. Patapam, eh? O sigui, al final, l'altre porta una hora parlant i l'altre, amb 3 segons, li diu, escolta, però clar, tu vens aquí, t'han convidat per parlar d'això, segurament.
Diré una cosa, Pilar Eire. Jo crec que hi ha molta gent que banalitza Pilar Eire, segurament per les posicions que defensa i com les defensa, però em sembla una dona d'una intel·ligència... Sí.
A mi em sembla una dona... Jo no la coneixia gaire i va venir al Chester com a convidada i era això, la tenies molt associada a comentarista de la monarquia, de la premsa del cor, que no està malament, però segurament això, el que tu dius, banalitzaves i ho trobaves tot molt més superficial. Però és una dona que ha escrit de tot, de la família real, a la Franco, a tot l'ambient de la corte d'aquells temps. És una dona que sap de tot i, a més, és superintel·ligent i sap els programes què ha de dir, com ho ha de dir perquè això funcioni.
Qui són també molt intel·ligents, deixem-ho dir així, és una altra de les productores catalanes de més èxit dels darrers temps, com Minoria Absoluta.
Exacte, Minoria Absoluta, que està endossant continguts a TV3, però no, al final és una productora i ha de vendre els seus programes a TV3. I què passa? Que ara tenen bastant continguts aquesta gent de Minoria Absoluta i el Toni Soler ja està una mica de volta de tot, ja deu estar cansat. Treballa de dilluns a dijous, però tot i això sembla que ja li és massa. Sí. I què passa? Que han fitxat el Queco Novell, que serà segurament el relleu del Toni Soler quan aquest estigui una miqueta més atabalat amb el programa. Bueno, això ho estic dient jo, però no ho sé. Potser és la Natza, que també
es parlava molt de Natza Ferrer.
Es parlava de la Natza Ferrer, de l'Òscar Andreu.
Òscar Andreu.
No sé com diu amb el Dalmau.
No, no, Òscar
sí,
Andreu.
L'Òscar sí. Andreu també el tenen allà. Vull dir que bueno, hi ha el Quico Novell, que ja està una miqueta cansat, a lo millor de fer sempre de personatge, té ganes de fer d'ell mateix, uh-huh. I l'han fitxat a l'Està passant.
Veurem com acaba tot plegat. Abans, queden dues notícies encara.
Dues notícies més. Vinga, va, tenim Telecinco a la desesperada. No els hi funciona res cada setmana que venim, ho anem dient, però és que ja és la tònica general de la cadena. Mm-hmm. Llavors, què han fet? Doncs han dit, anem a recuperar vells formats. Mira qui en baila, us en recordeu?
De
Mira
vegada.
Qui en baila. Sí, és un programa que a mi no m'ha interessat mai, veure gent famosa ballant, però gent famosa sense gràcia. Vull dir, si ho portes al nivell freak, és el que sempre dic, em pot arribar a agradar. Però veure gent amb ínfoles de ser grans ballarins, mm-hmm. no m'interessa gens. Doncs torna, mira qui en baila, que en aquest cas es diu Bailando con las Estrellas.
Vaja, un format, és el mateix, eh?
És el de sempre, però un format que ha funcionat a tot arreu. És un format que als Estats Units encara el segueixen fent, i en aquest cas li tornen a donar Jesús Vázquez, que però, pobre, tot el que ha estrenat últimament no li ha funcionat.
No,
Vull dir, és la seva última aposta. I també torna, que dius, Gran Hermano normal ja no està funcionant al VIP, doncs pues venga, volen provar de cara al gener el Gran Hermano Duo.
Què és el Gran Hermano Duo?
Gran Hermano Duo és Gran Hermano.
Sí.
La diferència és que entren per parelles. Però vull dir, és veure la... Exacte. O sigui, és que... El que canvia és que tu entres amb algú, però, la casa després segueix sent el mateix.
Val. I l'última?
L'actualitat televisiva d'aquests dies ha estat totalment marcada pels aconteixements arrel de l'amnistia, les manifestacions a Madrid per tot plegat. Uh-huh. Jo em quedava ahir una mica estupefacta amb la transmissió que em feien, per exemple, el programa d'Horizonte, que és aquest programa que fa el cazador d'aliens l'Iker Jiménez amb la seva dona. Una altra retransmissió amb un senyor a les manifestacions que deia que probablement els que estaven fent tots els aldarulls eren anarquistes que estaven en contra de que s'amnistiés a Jordi Pujol i la seva família.
Jordi Pujol.
O sigui, era com tan surrealista arribar a escoltar això. Però bueno, sí que és veritat que tots els programes que n'han parlat, el programa El Tot és mentira del Risto als migdies, o l'Intermedio, ell d'Intermedio feia un 9,5% de share i era la segona opció del prime time darrere de l'Hormiguero, que és, resulta que això està funcionant. O sigui, el que dèiem al principi, la gent està tan avorrida del contingut que es fa d'entreteniment a televisió que quan passa alguna cosa, això mou... Exacte. Sí, però perquè està viu, o sigui, és televisió en viu, no? I és de fatxes, o del que tu vulguis, amb els seus memes, amb les seves coses que fan a vegades més gràcia que por, però ostres, és com dir, tens un mitjà de comunicació que realment quan passen coses la gent el veu,
és així.
Doncs dona-li vida.
Sí, sí. Tal qual. David Vidal, gràcies,
A vosaltres.
Més la setmana que ve?
La setmana que ve crec que ve el Marc.
Ve el Marc. Però, sí. Bueno, bé.
Bueno, bé, fa les seves coses.
Allò que fa estrany.
Sí, però ja està.
Val. David, gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen de les 12 del migdia. Albert Feixas, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Joan, com estàs?
Jo bé, però vull que els nostres oients estiguin millor. Per tant, portem-nos cap a Montserrat, va.
Aquesta tardor, vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al bell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar. accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Per cert. Núria Ros, què tal? Bon dia. Espera, que no t'hem escoltat.
Hola, què tal?
Ara sí. Escolta, que premsa rosa, eh?
Ui, sí, moltes coses avui, eh?
Sí?
Moltíssimes, m'encanta.
Mira, jo li he dit adéu a David Vidal.
No, no.
Però no, clar, que es queda. Clar, li he dit adéu jo. Li he dit adéu jo, perquè ara... te passo el control, eh?
Va, perfecte.
Tires tu, eh?
Som-hi.
Vinga.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Escolta, ara sí. 12:45 del migdia. Júlia Elias, bon dia, bon migdia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Pues molt bé. Amb moltes cosetes.
Moltes cosetes, aquesta setmana. Oh. Realment cada setmana hi ha molta premsa del cor.
Hi ha molta sempre. Sí. Ens agrada.
Andreu, bon dia.
Bon dia de nou.
Com estem, bé?
Bé, sí. Jo estic esperant que la Júlia m'expliqui on va anar ahir.
Ui, ara en parlarem. Abans, Albert, bon dia.
Bon dia, Núria.
Molt bé, això de Montserrat, eh?
M'agrada
molt com ens ho expliques.
Home, s'ha d'explicar bé.
Home, i tant que sí. David Vidal, hola de nou.
Hola, molt bon dia.
Aquí estem, quina taula avui.
Ja, molt completa, eh?
M'encanta. Escolta'm, abans d'anar als temes, Júlia, explica'ns què va passar i on vas estar.
Ai, quins nervis, t'explico.
Eh?
No, ahir vam estar a Sant Cugat, a la Masia Can Magí, que feien una gala solidària. Mm-hmm. I acompanyat de molts rostres coneguts, sobretot catalans, i va estar molt bé. Van passar cosetes, eh?
Ah, sí?
Sí. Mira, hi havia la Elsa Anca, sí, que era com la preciosa, guapíssima, no, molt alta.
Molt alta, eh?
Així no, com a... hi havia la seva filla, la Lídia Torrent, sí. I el seu marit. Bueno, no sé si és el seu marit, no estan casats, crec, però sí que és el pare de la seva filla.
Sí, i tant.
Una cosa, quin home més guapo.
No. Aquest és el resum de la gala d'ahir,
bueno,
eh?
És que una cosa, jo em vaig quedar impressionada.
Sí.
Perquè jo l'havia vist en fotos, però jo mai l'havia vist en directe. I jo li vaig anar amb una companya i deia... És que és molt guapo. Saps aquestes persones que les veus i no les pots deixar de mirar?
Mm-hmm.
Us ho dic en sèrio. I molt simpàtic. No van voler parlar amb la premsa, això sí. No sé per què.
No van voler parlar amb la premsa.
No, però, bueno, molt simpàtics. I estan allà unes copetes i llavors hi van entrar dintre. Però, de veritat, és el resum, molt guapo.
Sí, jo, el resum de la gala és aquest.
No.
Quines més personalitats hi havia en aquesta gala?
Hi havia la Mireia Canalda.
Ah.
Molts... Sí, la Mireia Canalda, que era model. No sé si va ser més la Mireia Canalda.
Ah?
Que va ser nòvia del Ronaldo.
Sí.
De qui? De Cristiano Ronaldo?
No, del Ronaldo de veritat.
Ah, vale.
Bueno, hi havia la Gemma Mengual, hi havia l'Ares Teixidor, la Ruth Jiménez...
És que mira, la Ruth... Cristina Brondo no hi era? Perquè és que...
Sí, perquè és típic.
Hi ha un pack que són aquestes sí. Star System sí. Catalanes que és que sempre van les mateixes.
Sí.
Són un grupet,
és que
no?
Tampoc no en tenim moltes més, no?
Home, sí. Però si rasques, n'hi ha, eh? Al final,
Dulceida,
de Laura Escanes, són catalanes, també.
Crec que eren...
Era massa, jo crec, sí. Per ahir, no?
Sí!
Hi havia Fran no sé. Rivera.
Què dius?
Ostres!
Què Fran dius? Fran Rivera. Molt baixet, veus? Igual que... Però va estar simpàtic, normalment no és molt simpàtic, va estar simpàtic. Va parlar, sempre del mal rotllo que té amb els germans, que sí. No hi ha manera que es posin d'acord.
No es soluciona, això,
no,
eh?
No. Amb el Quico Rivera, zero. Amb el Cayetano, que és el que sempre, si creen més amics, es veu que últimament es va refredar la relació i no acaben d'estar bé. I va parlar de la seva dona, que porta 12 anys casat, que està molt bé... I poc més, la veritat.
És a dir, no hi va haver tampoc tant de safareig en aquesta gala, eh?
Bueno, va estar bé.
Tu has d'estar allà, Júlia. Tu ets la nostra enviada especial.
No, va estar bé. Llavors hi havia l'Aris Teixidor, que estava amb la Ruth Jiménez, I estava molt enfadada, l'Ares.
Sí? Ui.
Sí, va estar molta estona parlant amb la Ruth a fora, perquè són amigues, i estava molt enfadada, perquè jo que vaig posar una mica a l'orella... No, perquè és un tema que m'interessa bastant, perquè recordeu que l'Ares ho va deixar fa poc, sí, un mes amb la Bruna.
Correcte.
Que portaven un any, un any i poc. Van deixar-ho, van tornar, es van seguir, van deixar de seguir. Va passar alguna cosa que no ens vam enterar. Doncs pues ahir jo vaig sentir que l'Ares deia, perquè la gent, les seves amigues, van criticant i m'han vist quatre dies. Estaven rajant.
Mal rotllet, sí, ella.
No, de fet, jo sé que la Bruna la té bloquejada, l'Ares.
Uau. Això veig que és bastant freqüent entre els famosos, no? Perquè ara en parlarem de seguida, però avui toca parlar de Dulceida.
Que per ser... Mira,
és que m'agrada molt aquest tema. Crec que vull començar així, avui.
Li vaig preguntar perquè... Bueno, ara parlarem del tema, però va haver-hi una festa que van fer de la Forbes a Madrid, sí, on van coincidir totes.
Sí.
Totes. I després d'aquesta festa... Anna Legazpi, que ara parlarem d'Anna
Legazpi,
va començar a seguir Ares. I Ares va començar a seguir Anna Legazpi. Però va durar una setmana, aquest seguiment d'Instagram. I es van deixar de seguir.
És moda, això, de deixar de seguir, eh? Jo pensava que havia quedat una mica enrere, ja.
Sí, sí.
Ja havíem crescut.
Però, sisplau, no ens deixeu així. O sigui, jo vull saber de la lletra de les cançons, tot això, sisplau.
Sí, sí, no, comencem amb aquest tema.
Fem una cosa, comencem amb el tema, perquè és el tema del dia.
És el tema.
És a dir, hi ha la investidura i el tema aquest. És a dir, són dos temes diferents. Comencem per...
No, quina investidura? No,
he intentat fer una relació així, però no m'ha sortit gaire bé. Però no passa res, perquè un dels temes d'actualitat d'avui és Dulceida i la cançó... Explica'ns-ho tu, Júlia, posa context una mica.
Vale, perfecte. Anna Legazpi, cantant, ha fet una cançó. És una cantant que sempre s'ha dit que durant aquest any i mig que no va estar amb Dulceida, ja l'havien estat separades, havia mantingut una relació amb la Ira Domènech.
Va ser el clínex de la Dulceida mentre no estava amb l'Anna, podria ser. Bueno, sí,
exacte. Va confirmar que havíem tingut alguna cosa, però bueno, ja us dic jo 100% que sí que ho van tenir. I amb aquesta cançó ha confirmat que van tenir alguna cosa, però hi ha coses de la cançó que a mi no em quadren. Sobretot, ella diu que són 2 anys, i a mi els 2 anys no em surten per enlloc. Alguns ho ha d'explicar, i li deixa fatal a l'Aida. Li diu pues, que la va utilitzar, que té al seu voltant gent que la utilitza, que sí, li importen més els followers que no pas els sentiments. La podem escoltar?
Sí, tant. Sisplau, sisplau. Va,
escoltem. És bastant guai, per cert, la cançó.
És molt xula. Escoltem aquesta cançó, que és de l'Anna, és una integrant de les Marlena, veritat?
De les Marlena, sí.
Va, doncs escoltem-la.
Una espineta clavada i incapaç de saltar, dando vueltas en un coche donde solíamos cantar y me tratabas de loca, ya sabía que iba a pasar. A mí me sobran las ganas y a ti follows de Instagram. Lo que hacíamos lo tengo todo guardado, post de partí, no tiraste ni el dado. Lo que hacíamos 2 años a mi lado, pa' volver a su lado. Y ya no sé por qué te vi tan especial, sabía tu historia y hablé con tu...
Clar, me tratabas de loca, 2 anys a tu lado... No, 2 anys para volver a su lado, que es refereix a la...
Que ha tornat amb l'Alba. El que diu la cançó... El que diu, exacte, el que diu la cançó és que ella li deia, estàs segura dels teus sentiments cap a mi, ella, que sí, que no tornarem l'Alba, que no tornarem l'Alba, que jo t'estimo tu, que estic amb tu. I al final, pues no. Al final va tornar amb l'Alba. Però hi ha un moment a la cançó que a mi em sembla superinteressant que li diu... diu, yo lo di todo... No, que en un moment ho diu, de... O sigui, com que el que s'ha dit... Ai, me la pots posar al moment? És que
a veure, a veure si podem escoltar la cançó.
A veure, tinc apuntat.
Lo que haces tal cual, vi vuestra foto hace días, cuenta lo que hay detrás, te voy a mentir.
Perquè hi ha un moment, es va dir que l'Aida i l'Alba van tornar i els va anar molt bé econòmicament. Mm-hmm. Per la seva relació va més enllà d'una simple relació, sinó, evidentment, ells són un negoci, elles dos com a parella venen moltíssim, més que per separades. I, de fet,
totalment,
els ha anat molt bé després de tornar. I hi ha un moment a la cançó que ho diu. Ella, que per ells és molt més important, pues això, que no pas els sentiments de veritat que han pogut sentir o han pogut tenir les dues. Jo crec que ella, l'Anna, se sent una mica utilitzada. Però també potser s'ha muntat una pel·lícula important, perquè...
Clar, és que no sé què en penseu vosaltres, però realment aquesta relació es coneixia abans de que es publiqués aquesta cançó?
Sí.
Amb noms i cognoms.
Sí, perquè se les havia vist,
jo no n'havia sentit
a
parlar massa d'aquesta relació, sí, i em sembla que pel que canta ha sigut molt i molt intensa, més del que realment jo crec que ens imaginàvem.
La cosa és... O sigui, Alba i Dulcida quan no han estat juntes.
Clar, aquest és,
i el problema és que jo crec que s'han com... saps?
Solapat una amb l'altra.
Les dues relacions, aquesta, però... ara,
ai, ai, ai.
Jo ara podria fer memòria, però jo recordo fa un any i algo, que estava, anaven sempre a Barcelona a un restaurant que es diu Botafumeiro.
Oh, sí.
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 Van sempre perquè, les, perquè, perquè les conviden. Sí. I sempre hi anaven. I històries d'amigues que i sempre estaven juntes. Llavors allà hi va haver liu. De fet, quan aquesta cançó es va com fer una preestrena pels 40 principals per la gala, en aquell moment encara se seguien a Instagram. Mm. I després d'aquella gala, de sentir la cançó, Dulceida la va deixar de seguir Anna.
Nunca más.
És que potser amb aquesta cançó, l'Alba, és a dir, la parella actual, dona actual de Dulceida...
Bueno, dona no, perquè no es van casar.
Ah, no es van casar.
Recordem que no van firmar.
Ah! Ah. Tot aquell festival per no firmar.
No, van firmar.
O sigui, tot va ser un paripé.
Sí,
va fer
bàsicament. Dic que potser l'Alba s'ha enterat de moltes coses que Dulceida no li havia explicat d'aquesta relació amb la cançó. Potser ha sigut motiu de crisi petita.
Bueno, a veure, jo escolto la cançó i per només li pregunto a la meva dona, escolta, aquests dos anys d'on surten?
Clar.
Perquè, clar, aquests dos anys d'on surten?
A mi no em surten els números, No.
Ens anuncien que ho deixen a l'octubre i tornen a l'abril de 2023. És any i mig.
Clar, per
i
això.
Durant aquest any i mig jo us asseguro que no han estat separades 100%. A veure, també, no ho sé.
No, pot ser que Dulceida doncs, seguís quedant amb l'Anna la...
i
a la vegada amb l'Alba.
Jo tinc la teoria que, o sigui, que Alba i Dulceida estaven malament de feia molta estona
i
Anna va aparèixer a la vida de Dulceida, va ser com el clic que va fer que ho deixessin. I ella ho va intentar, l'únic que llavors potser es va donar compte doncs, que realment el que estava enamorada era de l'Alba, però que va sentir, va haver una relació molt intensa amb l'Anna, segur, 100%. Clar. I, de fet, amb Anna, en els concerts, quan van tornar, li fotia allà... tasques.
És que jo, per exemple, he tingut l'oportunitat de veure el videoclip d'aquesta cançó i totes em recorden a totes. És a dir, físicament s'assembla molt.
Sí, tenen un aire, és veritat.
Jo per un moment em vaig pensar que l'Alba sortia al videoclip. De veritat, no hi veus una retirada?
Seria una fantasia, eh?
Home, clar, això ja seria èxit en vendes, eh? Tu l'has vist, Andreu?
No, jo no l'he vist. No l'he vist, el videoclip, la veritat.
Doncs fes-ho, perquè...
està guai. I la cançó jo crec que serà un èxit,
molt xula, és que les Marlena canta molt bé.
Sí,
molt bé.
Aprofitant-se una mica, no?
També et dic una cosa, que estan a Legazpi, si tant li molesta la fama i los seguidores d'Instagram, després no et lies amb l'Aris Teixidor, que... no deixa de ser una persona que també és mig influencer, vés-te'n amb la, pues, jo què sé, amb,
bueno,
home,
no amb aquesta dona que
una carnissera, no sé, amb una cosa més del dia a dia, però no te'n vagis amb una altra influencer.
O no facis una cançó, al final aquest món també dels cantants, és una mica Álvaro de Luna, ara parlar d'aquest tema, que la setmana passada estava parlant del tema i jo us volia trucar,
Perquè, per què?
Perquè, no, jo ni pensava, però... bueno, ara parlem, ara parlem.
Sí, un altre tema important aquest,
No, però per exemple, Álvaro de Luna també, no, les redes socials, però se n'aprofiten de pastar amb persones conegudes.
I tant. I
la Anna Legazpi, òbviament que és molt bo la seva banda i el grup, però aquesta promoció li va, vamos, si li va bé.
Clar.
Perquè si no, aquesta cançó no cal que la faci, pot fer una altra.
Totalment.
Però és que diu Dulce. Com tu nombre, Dulce, Dulceida, 2 anys. Tothom s'està preguntant, quan van estar?
No, aquesta noia hauria de donar una entrevista.
Però una cosa, no hi hauran cuernos per allà, amb l'Alba?
Segur, jo crec que es van solapar, segur. Però és el que dèiem abans, potser l'Alba i la Dulceida estaven en un temps, no?, intentant arreglar-ho, i en aquest temps,
de fet,
doncs,
en el primer,
hi va haver pluralitat.
En el primer capítol del podcast que han fet l'Aida i la Dulceida, l'Alba ho diu, que quan van fer el pas de voler tornar... una de les pors que tenia l'Alba era de no saber si podria perdonar tot el que havia passat.
Clar, normal.
Aquesta frase és... a vegades això passa amb les segones oportunitats. O sigui, tu per començar una segona oportunitat has de tenir molt clar que has de perdonar tot el que hagi passat durant aquest temps. Així que confirmem que van estar liades, tu.
Que bèstia.
Ja està, sí.
I ara que parles de la Dulceida, ja es va parlar aquí del seu cumple, de la festa. A mi m'ha arribat que va ser bastant avorrida.
Sí? És que no tenia...
Sí.
Oh. Ai, però escolta, explica'ns.
No, és que vaig tindre un sopar amb una persona.
Que està...
exclusiva,
que,
Andreu.
Bueno, que li portes les xarxes a l'Alba. Sí. I es veu que va ser bastant avorridot a la festa.
No és per res, però tenia pinta, Jo crec que ho vam comentar-ho, que tenia pinta conyazo.
Sí,
Perdó,
està claríssim.
Confirmem, doncs confirmem que la festa va ser un conyazo.
Jo m'acabo d'entrar en directe que Andreu González té molt bons contactes. Yes.
No, és que em vaig trobar amb aquesta persona de casualitat, bàsicament. No, no estava planejat. No, estava parlant amb el seu germà, que és una altra persona també bastant coneguda, i li estava explicant, i jo vaig parar a l'orella, òbviament.
Ah, bé.
Ben fet.
A mi m'encanta el safareig aquest, vull dir.
No tot el de les xarxes socials és...
Exacte.
Totalment. No sé si voleu comentar alguna cosa més sobre el tema de Dulceida, perquè hi ha un altre tema bastant important, que és Laura Escanes. D'amiga en amiga va això, eh?
D'amiga... Som molt amigues?
Som molt amigues,
sí. Jo tinc informació de primer mar.
Ah, clar. No, espera't un moment, que avui això m'està agradant moltíssim. No. Clar, tu has treballat amb Laura Escanes.
No, però és que però justament el dia que va sortir el boom de que ho havia deixat amb la...
Va fer la presentació.
El dia que tu vas estar a Socialite, que jo em vaig enterar, vaig dir, hòstia, ho han deixat, dic, però avui tenim l'equip, havíem quedat per veure la travessa, dic, vindrà o no vindrà la Laura, dic, a veure com estarà, jo em pensava que no vindria, dic, perquè avui ha saltat tot, i dic, no estarà animada o amb condicions de venir, i no, va venir, ens va saludar a tots, molt cordial, molt bé, i se'n va anar, no ens va explicar res, però sí que es notava que tenien... Va venir la seva rèplica, sempre va amb ella, l'Ari, que també ens va parlar justament que havien anat feia poc a l'aniversari aquest de la Dulceida, del tema dels pijames, però res. Ja us dic que la informació que us puc donar és només aquesta, que el dia que va sortir la notícia, la Laura va venir i estava simpàtica, normal i...
És que és molt simpàtica, sempre. Ella,
Sí, però ara mateix, perquè corren els rumors que potser hi ha una possible relació oberta, no? Clar, és que a mi em té molt enganxada.
Mira, a mi aquest tema em té fascinada. El dimecres, la Laura fa en el seu podcast de Galant de Maràcis, va confirmar, que a mi em sembla, que no sé per què ningú està explicant això, que Laura Escanes li va proposar al final del matrimoni amb Risto perquè funcionés mantenir una relació oberta. Sí. I no és opinió, és informació. Laura fa confirma que Laura Escanes li va proposar això a Risto Mejide, que a mi em sembla una fantasia. No sabem si va passar, si no va passar, però que Laura li va proposar a Risto, li va proposar. És fort o no?
Bastant, i més perquè la parella és Risto, en aquest cas.
Potser Risto va dir que no.
Jo crec que va dir que no. No ho sabem. Ui, David Vidal, que s'està mossegant la llengua.
Clar, perquè jo els conec a un per una banda i a un per l'altra.
David, ens has d'explicar coses, eh?
No puc dir res més.
No pots dir res més.
Però sap que... O sigui, ara ja...
No, perquè si fos...
Tothom ja sap d'on ve la informació, no.
Clar, ni que estiguessis fent ràdio, eh? Llavors, perquè ens enterem i els oients també des de casa, ara mateix la situació entre Álvaro de Luna i Laura Escanes, quina és? Perquè...
Ara mateix no tenen relació, de fet, s'han deixat de seguir a Instagram.
Quina llàstima.
Tots dos, ja?
Sí.
Ah, vale.
És que aquest cap de setmana han passat coses.
Han passat moltes coses,
ja ho
dèiem.
Jo crec que ens ho has explicat. Després...
Després
de la gala dels 40, que Álvaro de Luna guanya el premi millor cançó per la famosíssima cançó Todo Contigo, no?
Clar, que l'estem escoltant de fons, per cert.
Com és?
Yo quiero todo contigo. Mira, ja està. Y aunque perdí la fe, la recuperé, pero esta vez tú has devuelto la... Clar, és que et dediquin una cançó així, és preciosa,
clar,
eh?
Clar, sí.
A mi aquesta cançó m'agrada molt.
Bueno, però si ara ens posem a recordar, quan va pujar Álvaro a Laura a l'escenari, era el juliol i a l'agost ja ho van deixar-ho.
Ja.
Bueno, anem a la gala.
Clar, potser no fer tantes cançons i durar més, no?
No, és que no ho sé.
Això sí.
Però bueno, anem a la gala.
Menys pamplina i més amor de veritat.
Sí, no? Hi havia amor de veritat, o era tot? O Álvaro l'ha utilitzat?
Home, jo quan vaig veure explicar als oients que circula un vídeo per les xarxes socials on es veu el moment en el que Laura Escanes puja a l'escenari, quan Álvaro de Luna li dedica aquesta cançó, la cara de Laura Escanes és d'enamorada.
Sí,
jo no crec que fessin cap mena de paper, per tant, jo crec que sí que hi havia amor de veritat. També és veritat que, home, un és cantant, està tot el dia voltant, fent concerts, l'altre es dedica a les xarxes socials, que si ara gravar la travessa, que si ara Madrid, que si ara Barcelona, que té una filla també, deu ser molt complicat gestionar una vida de parella així, eh? És veritat, sí. Plantegem-nos-ho això.
Sí, i són joves.
Per això...
No, i que Laura Escanes ve d'una relació de 5 o 6 o 7 anys casada amb un senyor i va estar només 3 mesos soltera. No,
sí,
està sola aquesta noia,
raó,
saps?
Sí,
té 27 anys i està casada, separada...
Amb una filla... Amb un podcast.
Sí,
i el que em va sorprendre també de les mamarazzis que la Laura deia que l'Álvaro ja feia temps que se'l veia amb una noia
tan normal com presentar-la com si fos la seva amiga, parella o el que fos.
Per això de la teoria també potser de la relació oberta. O també has de saber quan ho van deixar de veritat. Abel Planellas, un tiktoker que va ser en forma de tot, va explicar que va ser principis d'octubre i que va ser Laura qui finalment va decidir acabar amb la relació. Però el que explica la Laura i la Lorena és que des de l'estiu l'Àlvaro se'l veia amb altres noies tranquil·lament, sense amagar-se. Sí, llavors, per això potser la teoria de relació oberta i el que va explicar, que a mi també em sembla molt interessant, és que hi ha una noia que es va liar amb un amic de Risto Mejide. Hi ha una noia que es lia amb un amic del Risto Mejide.
Vale.
I parlant, la noia diu, no, si jo també m'estic liant amb l'Álvaro de Luna. Oh!
Epa!
Gir dramàtic,
M'encanta.
És fora o no? Llavors, què? I, de fet, el que expliquen, que es va acabar 100%...
Que seria el que penso.
La relació és perquè Laura havia descobert unes converses d'Àlvaro amb altres noies que sentia alguna cosa més. Ui. No ho sé.
Mira que jo em pensava que Álvaro de Luna era...
Hi ha moltes noies,
Era l'excepció.
No. I mira, jo, que no sóc ningú, amb el TikTok m'arriben tantes informacions d'Àlvaro es valia amb aquesta. L'Àlvaro... Llavors, no hi ha proves, Però et faries creus de les coses que la gent diu.
M'agradaria molt que un dia et poguessis infiltrar en una festa d'aquestes que agafa tants influencers i observessis. Mirem perquè jo crec que allà hi ha uns lius amorosos, uns triangles...
Jo crec que li tires la canya.
Els Ídolo anirem.
Ja està, i el
Ídolo.
Temps.
Sí.
Els premis més importants de la història d'Espanya.
Sí. Què ho sé? Tu, Albert, saps què són els premis Ídolo?
No.
Explica-li, perquè és que em sembla sublim.
Són uns premis creats per Dulceida.
Sí. Quina mandra, però quina mandra. Quina mandra.
Hi ha la frase exacta que diu com per reconèixer el treball d'ells a les redes socials, a les xarxes socials.
Clar. Els creadors de contingut, no?
Sí. Creadores de contingut que els encanta aquesta frase.
Sí, a mi em fa mandra. També.
Tercera edició, no hi ha.
Però la figureta almenys és mona. La figureta
No està malament.
No està malament.
Que és una cosa que hi posa Ídolo, no? Ja
una
està.
Cosa vertical... Sí.
Però, i al final aquests premis són perquè la gent valori la feinada que hi ha darrere les xarxes socials.
És que hi ha gent que s'ho curra,
Hi ha gent que s'ho curra, però...
Hi ha gent que no.
Exacte. És això,
Aquest és el problema.
És això.
Però és que al final és com totes les professions. És com periodista, n'hi ha de bons i n'hi ha de dolents. Però hi ha gent que es dedica a les xarxes socials que són bons i hi ha gent que és molt dolenta.
Hi ha gent que en aquest cas... Hi havia una TikToker espanyola, que la Rivers, crec, la Rivers, la situem en el mapa, que en una entrevista va dir... A mi la gent que se'm és a dir, hi ha influencers que es queixen perquè diuen que no valorem la seva feina i diu... Evidentment que hi ha feina darrere les xarxes socials, però no comparis amb el meu pare que es desperta a les 5 del matí cada dia per anar a obrir la fleca. I és veritat.
Bueno, i que econòmicament la recompensa és que clar...
És que tot seguit va dir... Per apretar un botó i penjar un post, evidentment hi ha una feina de preparació de la fotografia o el vídeo, però per penjar un post cobres una milionada que una persona normal no cobra en 2 mesos. Per tant, evidentment es valora qualsevol feina, qualsevol és lícita, però tampoc crec que sigui per queixar-se tant. Vull dir, ja ho valorem, no? No sé, és que em sembla una mica massa, un discurs massa ja... exagerat.
És allò de sempre, no? Al final és el que generes. Abans això era amb les estrelles de la televisió, amb els futbolistes, al final la feina que fan, suposo que valorem molt més la feina que fa un metge, però el que genera aquesta gent, doncs els hi repercuteix amb uns ingressos econòmics que no tindrà mai un altre.
Però, hem parlat moltes vegades, però molt importants. Es cobren molts diners. És com la Laura es queixava... que no volia que... Perquè s'estava parlant molt, no? I ella va fer, sisplau, no parleu de terceres persones, no? En una història les coses no tenen per què acabar malament, i al final tu no decideixes quan deixem de parlar, perquè amb els seus actes... Per exemple, avui ha sortit un podcast d'Álvaro de Luna que li pregunten... Una entrevista, li pregunten que amb quin dels dos podcasts es queda. Amb un, amb... Diner, com que és cracs.
O amb el d'ella, o...
Amb el que està fent ara mateix, o amb el de la seva parella. I diu l'altre. Aquest tall, ells dos saben perfectament que tothom el comentarà. O la Laura fa un tuit felicitant-lo, el borra. Això es comentarà. Ahir van anar els dos en un nutricionista, un metge van anar, i van penjar la mateixa foto. Llavors es va descobrir que Álvaro no era la foto d'aquell dia, era de fer una setmana. Per què la penges quan Laura l'ha penjat fa mitja hora?
Perquè volen que se'n
generi. Llavors, per això jo dic, l'Álvaro va estar amb Laura per amor, perquè es parli, és que és molt complicat. És molt complicat. Però, el que està clar és que es deixen de seguir, ja no són parella, i jo crec que cadascun la Laura diu que han acabat bé, però també ho deien amb el Risto, i van acabar fatal.
És a dir, tu creus que no hi ha possibilitat...
Han acabat fatal amb el Risto. Sí. Igual que Xenoa Bisbal.
Fatal, fatal, fatal. O sigui, al final tenen una persona en comú i per aquesta persona es porten bastant decentment. Hi ha rencilles i coses que potser un no li ha semblat bé de l'altre, podria ser, però al final tenen una relació...
Bueno, quan dic fatal em refereixo que... Però no són amics.
Però és que ser amics del... Amic, ja, però... amic, paraula amic del teu ex, o sigui, la gent que ho aconsegueix, hosti, em sembla molt bé, però crec que és una relació molt complicada, gestionar una relació d'amistat amb el teu ex. Al final, doncs has de tenir una relació cordial, i si la tens.
Sí, 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 sí. Jo crec que amb Álvaro, de veritat, que crec que no acabarà... O sigui, no han acabat bé.
I no hi ha possibilitats de reconciliació.
Jo crec que no.
Per tant, els hi ha durat poquíssim.
Menys d'un any.
Nada contigo.
Nada contigo. Hauria de fer una cançó ara a Laura Escanes.
Bueno,
nada contigo.
No ho descartem, eh?
No ho descartem, perquè aquestes influencers un dia et canten, l'altre dia et fan un podcast, l'altre dia et fan una pel·lícula. L'altre
dia fan joies, vull dir, del que cal.
Ah, joies, també, sí, sí.
Podem dir que deixin de fer podcast, ja? O no?
Ah, no, no, parlem d'això, perquè és que és la nova moda, ara.
Sí, només fan podcast.
Es fa pesadet, eh, al final, perquè no saps quin triar.
La meva pregunta és, els han descobert ara? No, és a dir, no és a males, eh? Però fa molt de temps que existeix el format del podcast.
Jo crec que ara paguen, eh?
Sí, clar.
Ah, que gratis no ho fan.
Vale.
Jo crec que Podimo ara aquí està...
Els diners i per això els fan.
I que al final els suposa zero esforç, els seures allà i parlar de la seva vida.
Sí, sí. Perquè la producció no se la corren aquí com Andreu González.
No,
clar que no.
Gràcies.
Dèiem això del podcast. Clar, a hores d'ara, en el terreny nacional, tenim que Violeta, i de seguida en parlarem, ha estrenat...
De veritat, també.
Ha estrenat un nou podcast.
Molt, ho fa bastant bé, eh? Que sí,
mira,
que
Júlia,
sí.
Jo, de veritat, però és que Violeta...
T'està caient bé, Violeta. No, Júlia Lías, t'està caient molt bé.
És un personatge molt...
Es queixa per tot.
Sí,
és que tot li sembla malament.
I que al final, que ella és famosa per mujeres i homes, no? Vull dir que no és que tingui cap talent d'influencer típica i clàssica, no? És com...
Li han de fer un documental.
Sí. M'estan vinguent molts temes al cap. A veure, anem a ordenar-nos. Podcast. A hores d'ara, Violeta Magriñán ha estrenat un podcast que es diu Lo Tienes Crudo, que de seguida en parlarem. Laura Escanes també té un...
Entre el cielo y las nubes.
Que es compliquen, també, eh? Vale, llavors, Dulceida i l'Alba tenen un altre. Sí. En tenim algun més? Segur, eh? Però que ens vingui ara al cap.
Bueno, ara Maria Fernández Rubís també n'ha tret un.
Vale, que és del clan Pombo, no?
Sí, con el vino, tomando vino, una cosa així.
Originalitat.
I quin més tenim? Tenim també el de la Bombón Reig i la Núria Casas.
Correcte, que correcte. La situeu en el mapa, la Bombón Reig?
No, la Núria Casas sí.
Sí, la Núria Casas sí.
La Núria Casas, la Bombón Reig és de Sabadell, com tu, no?
És de Sabadell, sí, sí.
I bé, jo crec que últimament s'ho està creient una miqueta massa del que realment genera, sota el meu punt de vista.
Però té molts seguidors, eh?
Sí, però...
I està tot arreu ara mateix, eh?
Sí, sí. De fet, s'ha comprat un pis a Madrid, no?, per treballar, estar entre Sabadell i Madrid.
Sí.
Bueno, però és un altre rotllo d'influències, jo crec, Bombón Reig.
Sí, sí, però bueno, també tenen un podcast i segur que n'hi ha més que ens deixem.
Sí, perquè hi ha la de Gran Hermano, també, com es diu? L'Alba...
De Gran Hermano?
Sí. La Nagore?
No, aquella que es va fer viral pel vídeo de Yo no puedo tomar vino...
Ah, l'Alba Carrillo.
També té un podcast?
Sí,
Alba Carrillo?
Sí.
Molt bé.
I després... Es va fer viral també el podcast de Podimo del hater aquell de xarxes socials.
El Malbert.
La Núria Marín també en té un.
Correcte.
Sí, és veritat.
El Dadme, una foto així, salciologies, que n'hi ha molts.
El Xuso Jones, tots en tenen.
Per tant, el tema és que el podcast està entrant amb molta força en el món dels influencers.
A veure quantes temporades duren, també t'ho dic.
Clar, perquè tu...
Perquè s'ha de pagar, eh?
Anava a dir, tu has de pagar, per poder escoltar aquest contingut.
Jo he pagat.
Ah, sí?
Ho reconeixo.
Però per escoltar el d'aquí?
No, bueno, per tota la plataforma.
Clar, hi ha pregunta que he de fer. Si et subscrius ja pots escoltar tot. Violeta Magriñán.
Lo tienes crudo.
Clar, és que Violeta Magriñán va generar molt de hype, molta intriga, perquè va penjar un vídeo al seu Instagram. Amb un conductor d'Uber, no? Entenc que no era el seu xòfer, o també té xòfer.
Home, espero que no.
Bé, amb un conductor, i estava al darrere, i paraven a davant de Mediaset.
Vale.
I feien com la intriga aquesta, i deien, paramos aquí, i diu, no, no, seguimos. I com que Violeta Malignan, ara ho deia en David, va començar a Mediaset, doncs ens van enganyar, però finalment va aterrar a Podimo, eh? I té aquest podcast que, què tal, l'has escoltat o no?
Sí, 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 me'l vaig tragar tot. Pues jo sé que no estaré d'acord amb mi, però trobo que ella ho fa molt bé com a entrevistadora. A veure, la seva primera entrevista va ser el seu nòvio. Molt difícil,
Fabio,
eh? Molt difícil tampoc no li va posar. I bàsicament ja va explicar que només parlaria de la seva vida i que els convidats serien, pues, nòvios, amics...
Ex, també?
Jo crec que no.
Qui és l'ex?
El que ha de Superviviente.
En Julen.
El Julen.
Ai, en Julen.
Que el va deixar allà.
Que està ben aparcat, eh? Sí, sí.
Sí.
Aparcat.
Sí, sí, bueno, sí. No sabem on està.
No, és veritat, és veritat.
Ai.
Se'ns perd la pista, d'aquests.
No, jo vaig llegir que estava fent alguna cosa estrany, però no me'n recordo. Ho recordaré en algun moment.
Mira, farem una cosa. Donarem pas als serveis informatius. I durant els serveis informatius, a banda d'escoltar-los, buscarem què està fent en Julen, perquè l'hem de situar en el mapa.
Sisplau. Que estava amb la Sandra Pica, una noia catalana.
Sí, 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 d'aquí al costat. Oi, crec que és de Mataró.
Sí, 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 que tenia hotels.
Sí.
Sandra Pica, la de la Isla de les Tentacions.
Sí, sí, sí. Calarons, amb calarons.
Molts, molts calarons. La coneix, l'Albert? M'agrada, eh?
Era molt maca.
Sí, sí, molt maca. Llavors, buscarem què fa Julen, parlarem més en profunditat de Violeta Magrinyan, que, per cert, no li deu quedar gaire per sortir de comptes, no?
Crec que està de 7 mesos.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
El 31 de gener, pot ser?
31 de gener, sí.
Molt bé, molt bé, m'està agradant molt això avui.
Per què va dir que el 31 sempre... Sí, 31.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs parlarem de tot això, també de parlar de Gerard Piqué, que ha obert la boca i ha deixat anar perles a RAC1, i també de l'Aitana. I d'un primer tema que jo vaig més perduda, així que si tenim temps en parlarem.
Vale.
Doncs això, serveis informatius, com sempre, amb Júlia Julve i Pol Corredoira, i nosaltres de seguida tornem amb més premsa rosa. Fins ara.